Al matí, amb Raquel García.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime.
I un dilluns més, la nostra metgessa de família, terapeuta de parella i sexòloga, arriba amb un propòsit clar, però no sempre fàcil: ajudar-nos a gaudir d'una vida sexual més plena, positiva, responsable i lliure. I ja sabeu que sou vosaltres els que marqueu el ritme. Les vostres preguntes sempre tenen resposta en aquest programa. Així que ja sabeu, no us talleu. Tot el que heu volgut saber sobre el plaer, els drets, les oportunitats i també els riscos del sexe i que mai us heu gossat a preguntar, tenen resposta en aquest programa. Laura Clotet, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Tenim moltes ganes, un dilluns més, un de dilluns parlar de sexe.
Més, que cada cop m'ho compliquen una miqueta més, que això és interessant.
Déu-n'hi-do, eh? Quines preguntes et fan els nostres oients.
Molt, estic passant molt bé.
Doncs vinga, va, que s'animin, els més tímids també, que ens envien una nota de veu a aquest telèfon.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I ja sabeu, ho podeu fer en directe ara, al matí, o també doncs, ens podeu escriure, enviar aquesta nota de veu a la nit, a la tarda, 24 hores, podríem dir, al consultori de sexe.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Vinga, va, doncs als més tímids, si no, que escoltin i aprenguin.
Me gustaría saber qué se siente al tener un orgasmo.
Bueno, doncs aquesta... He de dir que cada persona el sent diferent. El que em sorprèn és la pregunta, perquè això hauria d'intuir que ho pregunta algú que no l'ha sentit.
Clar, i suposo que ho dius perquè per la veu, no?
La veu sona a certa edat.
Gran,
però
sí.
És molt, molt... Jo penso que, per desgràcia, és més freqüent del que creiem, i sobretot pues, en contextes on l'educació ha sigut molt repressiva. I la veritat és que el que se sent és un moment de plaer, és un moment inclús de desconnexió. Els francesos li diuen la petite mort, perquè són moments de realment de, inclús de pèrdua de consciència en alguns casos, no? Però és ben bé això, és un moment pues, on tot el teu sistema no saps ben bé què et passa, deixes de controlar, hi ha gent que tremola, hi ha gent que plora, hi ha gent que riu. Realment cadascú el viu de la seva manera. I el que és important és veure que el visquis com el visquis és la teva forma, no? Perquè si ara fem una descripció de com és, llavors qui no ho visqui exactament així és que no té un orgasme? No, evidentment no, no? Ni tothom crida ni tothom no crida. Vull dir que l'important és sentir-lo i tenir la consciència que possiblement, inclús la gent que no l'ha tingut mai, jo penso que ha estat molt a prop. El que passa que a vegades ens ho venen com focs artificials, no? És, és algo explosiu, no sé què. Bueno, pues hi ha gent que és molt explosiu i per gent que ho viu pues, de forma més reposada, perquè és la seva forma també de viure les coses i no vol dir que no sigui un moment de molt plaer i molt gratificant.
En aquest sentit, les pel·lícules ens han fet molt de mal, no?
Ens han fet molt de mal perquè és això, sembla que si no estàs criant com un boig que et sent el veí del cinquè ja no estàs disfrutant, no? I si no és això, si no és algo que acabes que no saps ni on ets, ni... No, realment hi ha orgasmes pues, més reposats, orgasmes d'un altre estil i cadascú els viu de la seva manera, no?
M'ha encantat per això Le Petit Mort, eh? Benvinguda a aquesta mort, ni que sigui per uns segons. Seguim.
És perillós el sadomasoquisme?
Bueno, el que diem sempre aquí es multiplica per quatre, no? Consens. El sadomasoquisme és una pràctica sexual, és una pràctica que té pues, molta gent que la practica de forma segura, sana i consensuada, que són una mica les tres sigles de la gent que practica sadomasoquisme, i no ha de tenir més riscos que un altre tipus de sexualitat. Evidentment, estem parlant de pràctiques on el dolor forma part del joc, amb la qual cosa, evidentment, s'ha de consensuar molt més que per segons quines pràctiques, però estem parlant de gent que ha aconseguit, en molts casos, fins i tot, que aquest dolor d'uns assots o aquest dolor d'una bufetada que per d'altres persones no ho podem ni imaginar es converteixi en plaer, tant pel que el dona com pel que el rep. I el que és molt important és que si són pràctiques que es fan entre persones que realment ho estan desitjant i ho volen, poden ser molt plaents i no més arriscades que d'altres tipus de pràctiques. Però, evidentment, aquí sí que la comunicació i el que és els límits, saber quins límits, on es pot arribar i on no, i la confiança plena en l'altre són el triple de necessaris que en una relació potser més convencional.
Clar, en aquest sentit, el que deies, la comunicació és vital, però, clar, ara penso, vaig més enllà. I si només una de les dues persones vol practicar el sadomasoquisme?
Això és com hem dit moltes vegades, no? Quan em pregunten per entrar al món liberal, també dic el mateix. Si només un dels dos vol, no es pot. Aquí, evidentment, encara menys, no? Si un vol aplicar dolor i l'altre no el vol rebre, o si algú vol rebre dolor però l'altre no el vol aplicar, és absolutament impossible entrar, no? L'única forma de que una persona que necessita o realment la seva pràctica sexual és d'aquest estil i la seva parella no li agrada és o canviar de parella o negociar una obertura de relació on pugui practicar el que a ella li agrada en un altre context. Però aquesta sí que és innegociable si un sí i l'altre no. No és possible de cap altra manera.
Vinga, continuem, que tenim moltes preguntes.
Què considera la sexòloga que més s'hauria de valorar el llit d'una dona per part d'un home?
Bé, jo començaria dient-te que el que més s'ha de valorar d'un home és com et fa sentir fora del llit, perquè és la millor forma de saber quina resposta tindrà el llit. Així és que el primer que s'ha de valorar és que sigui algú que et respecti, algú que, si tu dius prou, sigui prou, no? A partir d'aquí, què li demanaria en el llit, a la taula, a la cuina, o on sigui que s'estigui practicant sexe? Perquè ja sabeu que jo, quan parlo de sexe, ni parlo de coitocèntric, ni parlo de llit. El que sí que s'hauria de valorar és això, que tingui en compte pues, què li agrada, que sigui capaç de preguntar com anem, això bé, això no bé, que sigui que no tingui la sensació de que ja ho sap tot i que no li ha de dir res, no? El plaer de cada persona el sap millor la pròpia persona, amb la qual aquest respecte i aquesta comunicació també en el llit, jo penso que són bàsiques a l'hora de tenir sexe amb algú.
A veure si m'explica que quan passen els anys la cosa no funciona tal com un espera, perquè quan tens 65 anys pots estar bé culturalment, però a lo millor interiorment no funciona tant,
Aquesta...
M'agrada la sinceritat,
Molt. La veritat és que aquest senyor ja té molt guanyat perquè és una persona sincera, no? I això, a vegades, en una relació ja tens molt guanyat. Què li diria a aquest senyor? I és una mica el que comentàvem l'altre dia quan vam fer l'especial de la gent gran, no? Que la sexualitat no només és l'erecció. La sexualitat quan un té 65 anys no és igual que quan en té 20, però això no vol dir que pugui ser igual de plaent, igual de gratificant, i tant un com per l'altre. No? Potser és veritat que les erecions no són tan duradores o tan potents, però realment les eines no estan només aquí. Vull dir, una persona amb sinceritat i amb ganes de donar plaer té moltes altres opcions. I jo penso que aquí sí que la masculinitat clàssica ens fa molt de mal, no? Moltes vegades, inclús les dones són molt, molt cruels, i aquí llanço trenco una llança a favor de tots els homes que tenen aquests petits problemes de disfunció, perquè tothom, tard o d'hora, ja sigui per estrès, sigui per edat, pot tenir un moment on l'erecció no sigui la que ell necessita, o la que ell vol, o la que cal per una penetració. Però és que aquí les dones hem de ser molt més benèvoles, hem de treure'ns el xip de que la penetració és el que fa que un home sigui home. I com dèiem a la pregunta anterior, el que fa que un home sigui home és que et respecti i que el teu plaer sigui important per ell. I a partir d'aquí, amb què ho faci és el de menys, no? Sí que és veritat que jo el que proposaria o el que sí que recomanaria a la gent que ja té una mica d'edat és que busqui el millor moment. No tots els moments del dia són igual de bons. Hi ha gent pues, que funciona més bé al matí que quan està cansat, i és l'avantatge que té l'edat és que ens jubilem i podem tenir tot el dia. No cal que sigui sempre a la nit quan estem cansats o quan la medicació de no sé què ja no ens fa efecte. No? Llavors, sí, val la pena és buscar els moments on realment hi ha més vigorositat i aprofitar-los.
Evidentment, aprofitar aquests moments que segurament doncs, ajudaran a aquest envelliment actiu.
Cal fer l'esforç de descobrir les zones erògenes?
Home, si tu vols trobar bolets, t'has de fer l'esforç de passejar pel bosc i saber on es crien. Llavors, et diria que sí, clar. És veritat que no hi ha dues zones erògenes iguals, o sigui, cada persona té les seves, no? Però si no fem l'esforç de descobrir què ens agrada, és molt difícil que tinguem plaer, ni nosaltres ni la persona amb la que estem. Hem de conèixer les nostres i les de la nostra parella, de zones erògenes.
Tenim una consulta, de fet tenim dues, que ens han enviat escrites, suposo que els més tímids o tímides. Diu, pregunta per la sexòloga, pots estimar una persona i viure amb una altra?
Bé, aquesta no m'estranya, que no s'hagin... que sigui per escrit, eh? La veritat és que aquesta pregunta té tela. Té tela perquè m'agradaria dir que no hauria de ser, però això és molt freqüent, probablement. També és veritat que els motius per viure amb una persona són diversos. Jo a vegades en dic convenis de convivència. Tu tens mil motius per viure una persona. Una persona la pots viure amb ella perquè l'estimes, amb una persona pots viure-hi perquè estàs compartint una paternitat, una maternitat, perquè comparteixes una hipoteca, no? L'ideal seria estimar-se la persona amb la que vius com a parella. Això seria més que ideal. És veritat que amb el temps, doncs, a vegades, sorgeixen... doncs, persones que et fan tilín i dius, ostres, què estic fent amb una persona que no em desperta tilín? Bueno, la rutina a vegades fa que aquest tilín no sigui tan potent, però hem d'aprendre a escoltar el dia a dia, valorar també el que tenim i el que dèiem sempre, no? Programar aquests moments de desig, aquests moments d'intimitat, encara que hi hagi nens, o sigui el que sigui, no? I si per alguna circumstància no pots viure amb la persona que estimes, el que sí que has de prendre la decisió és... què faràs amb aquesta persona que estimes? Si realment hi vols tenir una relació o no la tens, no? I a partir d'aquí, si la vull tenir de forma amagada o obro el tema a la meva parella i li dic, mira, estic vivint amb tu, però ha aparegut una altra persona, igual només estimo l'altra, igual us estimo les dues, això ja ho sap la persona que ha fet la pregunta, però... podem decidir si ho vivim d'amagat o ho vivim èticament. Jo què us diria, home? Jo la recomanació és que visqueu el que ho visqueu amb ètica, que és el que us permetrà viure sense sentir culpa i amb tranquil·litat, i gaudireu les dues relacions, perquè si no, probablement no n'acabareu gaudint ni una ni l'altra.
Uh-huh. A més, cada cop hi ha més relacions d'aquest tipus, no?
Sí,
més
lliures, pots perfectament, i... sí, tenir una relació oberta, o també, perquè no, no? A vegades no pots viure amb algú que t'estimes doncs, perquè la teva situació econòmica no ho permet. Doncs, bueno, ens veiem quan podem. Vull dir que hi ha molta gent que no pot viure amb una persona que estima, que és lleig, però... i ens agradaria que fos diferent, però realment és així. Així, són moltes les circumstàncies. Viure amb algú és complicat, també, eh?
Això és el que t'anava a dir. També hi ha, com es diu, living apart together, no? Que
sí,
és cadascú,
sí, relacions cadascú a casa seva. Sí, aquestes són... La veritat és que, clar, jo no sé si a nivell numèric ens podem fiar amb les matemàtiques, no? Les matemàtiques ens diuen que una relació amb un any, dos, entra en rutina... i realment a partir d'aquí doncs, aquest enamorament més explosiu desapareix i a partir d'aquí és quan hem de començar a fer cosetes, no?, per trencar la rutina. Jo no sé si vivint per caps de setmana hem d'acumular les hores, perquè llavors són molts anys d'enamorament, potser val la pena si són hores acumulades tenir un altre tipus de relacions, però és veritat que és complexa la convivència, és complexa la rutina i és molt complex el fet de tenir aquesta sensació també d'estimo algú, no oblidem mai això, que jo estimo algú, però a vegades és més fàcil estimar algú que conec poc amb qui convisc, perquè els problemes són de convivència moltes vegades. Així és que valorem també el que tenim, que a vegades, si una cosa s'ha de separar, la gent s'ha de separar, que se separi, però a vegades també val la pena valorar molt bé el que es té.
Sí, perquè al final problemes de convivència tindràs amb tots i totes.
Segur.
L'altra pregunta que ens feien per escrit en la bústia del telèfon d'aquí de la ràdio és... Pregunta para Laura Clotet, diu... ¿Los hombres de 40-45 en adelante prefieren mujeres maduras? ¿Es una moda o qué es? Una sonrisa.
Bueno, la veritat és que jo penso que hi ha una mica de tot. Si és veritat que hi ha certa tendència, nois joves, inclús m'atreviria a dir més joves, que d'aquesta edat que apunta la persona que fa la pregunta, que volen dones amb experiència, que volen dones que els sàpiguen portar, i una mica potser és per la sensació aquesta d'aprendre, no? Les busquen una mica en plan mestres de la sexologia. Però jo no tinc tan clar que tota la gent de 50 tingués més experiència que els de 25, o sigui que si busquem l'experiència, potser que hem de fer és mirar, doncs això, buscar una persona que tingui més experiència, però independentment de l'edat, no? L'edat no és sinònim d'experiència. I per una altra banda, Bueno, és veritat que és una combinació que funciona prou bé moltes vegades, perquè a les dones més madures a vegades també els agrada la gent més jove, no? I una mica pel que dèiem també, pues, que la potència sexual és diferent i a vegades pues, també es busca això. Llavors, és el que dèiem sempre, és buscar una persona amb qui et combini, no? Si una persona de 40 té ganes d'algú de 60 i a aquesta persona de 60 li encanten els de 40, festa, no? Però he de dir que les dones, majoritàriament, quan algú té l'edat que ja podria ser la dels nostres fills, la libido comença a deteriorar-se. O sigui, sí que hi ha gent que li agraden parelles més joves, però fins a un límit, no? Perquè realment, quan tenen aquesta edat de poden ser els meus fills, a vegades és allò de ja no ho acabo de veure clar. Això també és molt cultural i no tothom, eh? Sabeu que no generalitzo mai, però és veritat que a vegades hi ha una diferència d'edat de més de 20 anys per a les dones, ens comença a ser poc atraient.
Volia preguntar si és important l'autoconfiança al llit.
Evidentment, sí. Evidentment, sí, sense cap dubte. Però bàsicament perquè, més que l'autoconfiança, tu pots tenir més autoconfiança o menys, però com a mínim no tenir massa ansietat d'execució, per dir-ho d'alguna manera. El que és mortal és tenir aquesta ansietat de si fallaré, si no fallaré, si agradaré, no agradaré. Amb aquesta ansietat que provoca aquesta incertesa, és pràcticament assegurada una disfunció sexual, tinguis l'edat que tinguis, amb la qual tant per homes com per dones, el fet de voler arribar, el fet d'estar patint per si arribaré, el fet d'estar patint per si ho estic fent bé, per si el meu cos agrada o no agrada, tot això és una porta als morros pel nostre plaer. O sigui, realment és un bloqueig espectacular que ens evitarà absolutament arribar a tenir plaer amb aquella persona, quan podria ser molt maco relaxant-nos una miqueta. Però no oblideu mai que el plaer s'assoleix des de la relaxació i la confiança.
Des de la serenor, evidentment, no? Perquè si no, fora tensions. Ja tenim forces tensions
durant
el dia, no?
Ha de ser un moment de distensió.
A la feina, a vegades amb la família, doncs en el sexe, plaer.
Laura, voldria saber què es fa o què trobaré en un lloc d'intercanvi de parelles.
Bueno, aquesta comença a ser una pregunta recurrent, eh?
Comença a ser recurrent. Hauria haurem de convidar a uns quants oients que vulguin fer intercanvi i que es parlin entre ells. Només ens faltaria això, una secció de contactes, mare de Déu, no ho he dit. En un local d'intercanvi de parelles el que us trobareu són parelles amb ganes d'experimentar, amb ganes de conèixer d'altra gent, gent amb coses més clares, gent amb coses que menys. El que també us trobareu en un local, si aneu a un local pues, homologat o en una festa que munten pues, alguna associació de swingers, el que us també us trobareu són gent molt agradable, que coneix molt el món, que us explica pues, com s'entra en contacte, què vol dir no, com es diu no, com es diu sí, llavors... El que trobareu és oportunitat de contactar amb l'altra persona i gent que us contacta, i aquí un no és no. O sigui, només, quan tu vols acostar amb algú, pues, un dels dos de la parella s'acosta a l'altre, li posa la mà, per exemple, a sobre l'espatlla, se'ls mira, contacte visual, a partir d'aquí, mira, què et sembla, et ve de gust fer alguna cosa amb mi o amb la meva parella... I a partir d'aquí és qüestió de compartir una estoneta i començar a decidir límits, el que dèiem, no? Mira, sí, jo resulta que estic aquí perquè vull veure com la meva parella té relació amb algun altre, però hem pactat que la penetració només nosaltres, sense penetració. Bueno, pues, el joc ha de ser pues, això, no? De contacte més físic, de masturbacions uns als altres, però la penetració no. Bueno, pues, l'altra parella sap que això és algo que no està en els vostres límits. I això sempre és respecte. Vull dir que el que sí que hi trobareu és respecte, i si no trobeu respecte perquè algú se salta les normes, el que s'ha de fer és anar directament als responsables del local i comunicar-ho, perquè seran gent no grata en el local i segur que això es resol.
Jo crec que aquest és un tema que sempre sorprèn molt, no?, a la gent que està fora d'aquest àmbit, quan es parla del respecte, no?, d'aquesta confiança, d'aquests límits, de que sí, tot es parla...
És curiós, no?, perquè hi ha moltes preguntes sobre por de pràctiques més inusuals, potser, no?, de swinger. Inclús avui n'hem tingut una de sadomaso, i jo he de dir que possiblement les relacions sadomaso i swingers estan molt més consensuades que les relacions més convencionals. Jo conec algú amb una aplicació per anar a sopar i si encaixa tinc sexe i potser arribo al llit i no li he preguntat què li agrada o quins límits té i en canvi amb una relació swinger o evidentment una relació de sadomaso és que això és impensable, mai tindré una relació si no he negociat què sí, què no i fins a on, no? La qual jo conec gent que està en el món sadomaso i em diu sempre he pensat que quedar amb algú d'aquest món és més segur que quedar amb algú del món convencional perquè jo parlaré tant abans de fer algo que estic més tranquil, no? Vull dir que això és veritat, que aquesta part de comunicar què ens agrada i què no ens agrada que es fa quan estem fora de la convencionalitat l'hauríem d'aplicar tots amb relacions noves perquè això ens donaria moltes tardes i nits i matins plens de plaer i molta tranquil·litat.
Doncs, com sempre, la importància de fugir dels mites, no?, que es van perpetuant i doncs, intentar trobar la informació adequada per respectar tota aquesta diversitat sexual. L'última pregunta, perquè se'ns acaba el temps.
Hola, Laura. És recomanable fer coses diferents, com ara striptease?
Home, aquesta encara no havia sortit, m'agrada molt. Coses diferents sempre. Tot el que puguem fer per trencar la rutina, per il·lusionar-nos, per despertar el morbo, és fantàstic. De striptease també hi ha cursos de burlesque a Barcelona i val la pena a vegades dir, ostres, que guai, no? Perquè, de fet, fer un striptease, i que consti que un striptease el pot fer el noi, el pot fer la noia, perquè sempre estem també amb aquestes coses que semblen que vagin cap una banda només, I implica el meu cos m'agrada, aprenc a moure'l, compro una roba concreta que em ve de gust, que em fa sentir guapo o que em fa sentir guapa.
És com el ritual, no?
És aquest ritual, me la trec amb gràcia. Llavors ja no és només el moment, és que no, tota la preparació farà que estiguem a tope durant 3 setmanes o 4, així que val la pena moltíssim plantejar qualsevol cosa nova, muntar striptease, muntar gincames, muntar el que vulgueu, però munteu coses, perquè això és el que ens trenca amb la rutina de cada dia i ens fa sentir vius.
I a més, com deies, no només aquella tarda o aquella nit o aquell matí, sinó també doncs, a tots els dies previs a aquesta sorpresa, no?
I tant.
Doncs, Laura, com sempre, un plaer.
Igualment.
So hard to bear, you give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime.